Radio Estel. Valors a peu de carrer. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Elena Canseco.
I l'Elena Canseco, qui us parla, us dona la benvinguda a Valors a peu de carrer, un programa que cada setmana intenta doncs, fer-vos parar, fer-vos doncs, seure al sofà, seure a la cadira on vulgueu seure, però escoltar la ràdio durant mitja horeta i pensar i parlar sobre temes que ens importen a tots i que ens afecten més del que sembla. Aquesta setmana dediquem el programa als contes. I els contes sovint han estat protagonistes o, si més no, de manera doncs, parcial del nostre programa, però en aquest cas dediquem tota la mitja hora a parlar d'ells perquè són doncs, patrimoni de la humanitat, ho han de ser, i avui doncs, hem decidit convidar la gent de la Fundació Contes pel Món, perquè qui millor que ells doncs, perquè ens expliquin per què són tan importants els contes, com ho fan, com treballen amb ells, i doncs, les anècdotes que s'han trobat, que segur que no són poques, i per què doncs, val la pena aquesta feina que és tan, tan important. Tenim a la Mercè Prat i a la Marta Coll. La Mercè és la responsable d'educació per al desenvolupament de l'entitat, de la Fundació Contes pel Món, i també tenim a la Marta Coll, la fundadora d'aquesta fundació, igual que la redundància. Benvingudes al programa.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Va, doncs comencem amb la Marta, de Ducat. Explica'ns d'on va sorgir la idea, com es crea aquesta fundació i per què.
Doncs, mira, jo sempre dic que, a part que jo sóc un amant dels contes de la literatura tradicional i popular de sempre, la llavor de crear aquesta fundació sorgeix d'uns quants viatges a l'Àfrica, concretament a Moçambic, als anys 2007 i 2006, i bé, jo vaig estar visitant diferents projectes de cooperació i escoles al país, i concretament a Gurué, un poble que està a la frontera amb Malawi, vaig visitar una escola de formació professional, i sorprenentment allà em vaig trobar amb una biblioteca meravellosa, cosa que és molt estranya al país. Normalment els centres educatius no tenen ni tant biblioteca, per descomptat que no, però trobar algun llibre o algun conte és molt, molt rar, no? Uh-huh. Aquella biblioteca sí que tenia llibres i contes, i em vaig trobar amb la sorpresa que els nois i noies que estaven estudiant de 20, 22 anys, els llibres que agafaven en préstec eren els contes infantils de la Blancaneus o la Bella Dorment, no? Mm. Això em va xocar perquè per què una Blancaneus, no? A l'Àfrica negra, no? I d'aquí va sorgir doncs, una reflexió de, primer, no han crescut amb contes i els hi fa molta gràcia tenir contes. L'hàbit de la lectura no està instaurat, tot i que saben llegir els nanos que ja estan escolaritzats. I aquest hàbit no l'han pogut adquirir perquè no han tingut materials de lectura fàcils quan han sigut petits. I per què la Blancaneus? Doncs perquè els seus contes no estan escrits. Si algun conte els arriba, són contes importats d'Occident, no? Molts europeus, que són tradició de Grimm o Andersen, no?
Mira, ara precisament estem escoltant una de les peces de la banda sonora de la pel·lícula, no? del Rei León, que és un dels contes clàssics, diguéssim, i que de vegades hem comentat i sovint surt la pregunta, no? Els nens d'avui en dia estan perdent els valors. Bueno, és una pregunta que sovint doncs, ens plantegem en diferents temes i també en el tema dels contes. És a dir, avui en dia, i no sé quina de les dues potser em contestarà millor, però costa que els nens doncs, deixin les tecnologies, deixin el mòbil, deixin no sé, les consoles, tot això que són com contínuament inputs de llumetes i de tot, i diguin, no, un conte, un llibre, fins i tot una pel·lícula, el que sigui, doncs una història t'ensenyarà i t'ho farà passar bé, fins i tot, que no té per què ser només educatiu i de valors i de tot això?
Jo crec que la pregunta seria al revés. Els adults som capaços de pagar la tecnologia i posar-nos a llegir? Nosaltres som el model dels nanos, no? I la veritat és que els contes, per on entren, principalment és per la tradició oral, per l'oralitat. Si els grans no expliquem contes, no fem tertúlia, no ens expliquem les històries dels nostres avis, dels nostres avantpassats, els infants no podem pretendre que també ho facin i que creixin amb aquests contes, amb aquestes històries, i que després passin a la lectura, no? Uh-huh.
I, clar, qui entri al vostre web és, a veure si no m'equivoco, contespelmón.org, doncs pots veure l'explicació, no?, de qui sou, la feina que feu, doncs, en què consisteix exactament aquesta fundació. I una de les coses que expliqueu, doncs, que això, que la vostra feina es complementa una mica entre Catalunya i Moçambic, I la feina, suposo, doncs, que és una mica diferent. És a dir, tu em deies que els nens que estan escolaritzats doncs, ja saben llegir, però sí que és una mica doncs, de lluita contra l'analfabetisme no? en aquest país. I potser a Catalunya, doncs, evidentment, no és aquesta feina, però sí que és de difusió i d'una mica d'habituar els nens a consumir no? aquests contes que hi ha. No sé com es planteja aquest contrast de nens, que potser fins i tot els nens que teniu, els joves que teniu a Moçambic, doncs és això, tenen una edat més adulta, però consumeixen d'alguna manera més aquests contes, d'una manera més agraïda. És molt diferent a l'hora de treballar o no?
Bé, els nanos són nanos, tots, d'una banda del món, de l'altra. I com molt bé deia la Marta, els grans tenim molt a influir, molt a dir, no? I, ara, amb el que deies i plantejaves concretament de la nostra acció allà i aquí, si es diferencia molt, nosaltres hi ha un principi que sempre hem volgut fer valdre, que és el principi de la igualtat de dignitat. I això ens fa veure, doncs, de dir, va, nosaltres sí que mostrem una eina o portem allà un element que fins ara no teníem, que és el conte escrit, no? Però nosaltres també tenim molt a aprendre i també tenim molt a mirar i observar d'ells, i en aquest cas és la tradició oral, que nosaltres sí que doncs, potser hauríem d'anar fins al segle XIX no? per trobar allà les àvies i les mares, que sobretot eren veus femenines, les que portaven la tradició oral, per veure que això ho teníem i que no, i que, a més, és com la base de la, i el substrat de la nostra cultura.
Per què són tan importants els contes? És a dir, a vegades, i sovint ara estàvem parlant de nens, de joves, però ens trobem en situacions adultes, vull dir, dos amics, per exemple, que tu intentes explicar alguna cosa, o intentes argumentar doncs, una opinió, una situació, el que sigui, i al final, vulguis que no has d'acabar posant un exemple, una història, de dir, imagina que tu vas allà i et passa això, i llavors tu dius... A vegades els contes serveixen per aprendre, per expressar emocions, per explicar experiències. Per què és tan important i per què doncs, serveix per tantes coses un conte?
Mira, els contes no és cap invent, sinó que és així. Fa segles i segles d'història que era el mitjà de transmetre valors d'una cultura, el mitjà d'educar i fornir els infants, no només els infants, sinó tota la comunitat, perquè els contes populars són per adults i per infants, no tenen edat. Llavors, eren el mitjà natural de transmissió, de coneixement, de valors, el mitjà d'enfrontar-te al món que t'envolta i conèixer-lo.
Sí, estic tot en la línia que diu la Marta. El conte, de fet, expressa, o sigui, està posant de manifest unes històries i uns personatges que reflexen uns reptes en què el nano es trobarà en la seva tot el procés de maduresa no? I d'enfrontament amb la vida. El nano, quan escolta un conte, ell se sent que és el protagonista, se sent que és tots els personatges, i per tant allà ja està fent un assaig de tot el que està passant. D'alguna manera està ajudant aquest procés d'emancipació del que seria del niu de la mare, que seria el que, quan ets petit, aleshores vas sortint cap a doncs, això, el repte de la vida. No? I aquí cada conte, hi ha contes doncs, que ajuden amb el nano a acceptar més reptes a nivell personal, altre col·lectiu, altres, les pors, no? Hi ha molts personatges que simbolitzen les pors dels nanos.
Clar, una altra cosa que comentàveu també és això de utilitzar-ho com a mitjà de portar la cultura d'un país, en aquest cas el de Moçambic, però fins i tot això, no? Un nen o un adult, com li expliques doncs, això, no? Per exemple, com viuen un país com pot ser la Índia o com pot ser la Xina o com pot ser els Estats Units, que tu sí, li pots explicar, sí, li pots donar dades, fins i tot a un adult, però al final, si li expliques un conte o una història, doncs s'entén i fins i tot t'interessa més, no? Potser.
Sí, perquè els contes tradicionals i populars de totes les cultures parlen del mateix. O sigui, el fons i les històries sempre són les mateixes. El que canvia és l'entorn, els personatges... Però el que és la temàtica dels contes són temes universals de la humanitat. Per tant, a tot arreu es poden entendre perquè estem parlant del mateix, dels sentiments, de com comunicar-te amb la teva comunitat, de com gestionar el teu entorn, el mitjà, etcètera.
I també ja està el factor que comentàveu també vosaltres d'identificar-te amb els personatges. És a dir, això que també passa sovint amb la música, ho han escrit per mi. I tothom pensa, ho han escrit per mi. Clar, això també és difícil de fer, suposo, per la persona que escriu aquest conte, no?
Clar, però aquests contes que han estat destil·lats de generacions en generacions parlen de coses que t'arriben a l'ànima, perquè són coses que et passen a tu, que li passa a la persona al costat i que passen a tot arreu del món.
I que al final arribes a la conclusió és que no és que t'ho passi a tu, sinó que porta tota la vida passant-li el mateix a tothom.
Exacte. Seria
no és que poc original que sóc, Déu meu. I també doncs, m'agradaria parlar una mica del projecte aquest que doncs, el projecte que feu a Moçambic. És a dir, què consisteix aquesta feina que feu? Em parlaves d'aquesta manca de biblioteques, no?, en un país com és aquest, i el vostre doncs, granet de sorra en aquest sentit, no? Què consisteix exactament la feina que feu vosaltres allà?
Sí, la feina que fem allà principalment és recollir contes tradicionals amb les comunitats, col·laborant amb els escriptors del país i els artistes del país, publiquem una col·lecció d'aquests contes, una tria, que aquests els distribuïm a les escoles de manera gratuïta com a material de lectura, i després això es complementa amb una formació als mestres en l'hàbit de la lectura, en foment de l'hàbit de la lectura a les aules. I bé, això també estem fent uns tallers de teatralitat, plàstica i foment de la lectura amb els infants a les aules i a un centre cultural municipal.
I a Catalunya també feu aquesta feina de difusió i de reeducació d'alguna manera a les escoles, precisament.
Sí, nosaltres tenim la seu al barri de Gràcia i quan vam plantejar de fer el treball aquí a Catalunya vam dir, doncs comencem per casa, comencem per Gràcia. I som escoles públiques de Gràcia. És un treball que fem de base, seria recuperació de l'oralitat, però aquí hi posem molts elements, més. Que fem d'octubre fins a juny, gairebé tot el curs. I això dona peu a tractar doncs des de la tradició oral en el més essencial, que és això, doncs explicar com una anècdota del teu dia a dia, pot ser motiu per posar-te en contacte amb l'altre, per trobar-nos tots junts i per compartir allò que és meu, i després també veure el conte com a lloc de trobada. Perquè, per exemple, portem els contes que hem editat de les històries de Moçambic i aquí ens trobem doncs que és un lloc que passen coses, és un lloc el conte com a lloc de trobada, en aquest sentit és una eina intercultural molt, molt potent.
I clar, jo parlava al principi de les anècdotes, perquè clar, sovint això, tracteu amb nens, tracteu amb joves, al final també tracteu amb els pares, directe o indirectament, ho heu de parlar amb els mestres fins i tot. Anècdotes suposo que no us en falten, és a dir, fins al nen que digui, ostres, això m'ha deixat doncs, al·lucinant, això que m'heu explicat realment és veritat el que sigui, o fins i tot, doncs, en el cas de Moçambic, doncs, nens que potser mitjançant un conte doncs, descobreixin coses o experiències que no han tingut mai. No sé si vosaltres directament o coses que us han explicat teniu casos de com aquest.
Bé, és en el primer conte que hem editat, El jardí de les ombres, per la temàtica que tracta, que és, bé, doncs, la visió que tenen el poble africà de que els avantpassats continuen visquent amb nosaltres, quan ho portes a les escoles catalanes, doncs remou molt perquè la mort és un tema. Els avantpassats, perquè es tractava d'avantpassats ja vius, però d'altres, la majoria, la gran part, les tenim morts, no? És un tema que remou moltíssim. I ens trobem anècdotes de, doncs, això, d'acabar d'explicar el conte, i un nano plorar, un nano plorar, és que se mor l'avi, és que es va morir. El més fort va ser, o diguem-ne, més bonic també alhora, va ser el cas d'una escola, de Pau Casals, que feia, 15 dies que s'havia mort una companya, de llavors de cinquè, que havia patit una malaltia llarga, i clar, estava molt recent, i a més era una companya, o sigui que realment estaven experimentant el que era la mort.
Però a aquesta... es converteix en una manera de teràpia, no? També,
això
contes.
Mateix, exacte. I va ser un moment de treure-li, o sigui, viure-ho des de l'obertura, des del descomplex, no? I poder veure doncs, que és bonic estimar i poder tenir aquests sentiments, també, i alhora saber que el record d'aquella companya sempre hi serà amb nosaltres, per tant, la companya sempre hi serà amb nosaltres. I és una... dona oportunitats al conte i la història, moltes oportunitats, no?, per posar les coses en el seu lloc, també. Sí.
Clar, ara estem fent tot un recull de totes les feines. Estem donant molta feina als contes. Doncs, són lúdics, són educatius, són terapèutics, dèiem ara. Doncs, és això, no? És molt polifacètic un conte. Jo, si us sembla, doncs, em sembla que la millor manera d'entendre tot això que estem fent, que és la teoria, doncs és llegir un conte directament, i és doncs, un conte que, tal com m'heu explicat, pertany a aquesta col·lecció Oràlia que heu editat vosaltres, i em sembla que és el primer conte d'aquesta col·lecció, si no m'equivoco, no? Doncs us deixo a vosaltres que llegiu aquest conte, que porta el títol El jardí de les ombres. Explica, deies, tradició i la història de la tradició de Moçambic.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru, presenta Helena Canseco.
Àvia, àvia, vine al camp a ajudar-nos. Ui, no puc, fill meu. Avui tinc molt mal de cap. Va, àvia, vine. Vine i et buscaré al millor lloc, allà al camp. Allà sota de l'arbre, ben assegudeta. Ui, no, fill, no. Em quedo. Ves-hi tu.
I tot el poble se'n va anar al camp a fer la collita. Ho havien de recollir tot per evitar que els micos i els senglars devastessin els conreus. Un dels nets es va oferir per quedar-se amb l'àvia a fer-li companyia.
Iaia, jo em quedo amb tu. No, fill, no et quedis. Ves a aprendre a treballar a la terra.
El nen obedient ja se n'anava quan de cop l'àvia el va cridar.
Fill, vine un moment. Què és això que dus al braç? Res, àvia, un braçalet. L'he trobat allà, allà a la vora del foc. Torna-me'l. Perquè, àvia, jo l'he trobat jo. Aquest braçalet era del teu pare.
Un esgarrifança va recórrer el nen de dalt a baix. El pare feia molt que s'havia mort. L'esgarrifança va fer que el nen s'ho repensés. Va allargar el braç perquè l'àvia li tragués el braçalet. El nen, després, se'n va anar al camp, capficat per saber com aquella polsera havia anat a per allà. Un cop va ser al camp, es va posar a ensecar el blat de moro. De cop i volta, tothom va parar de treballar. Sorolls estranys, com de festa, venien del poble. Es preguntaren encuriosits, que tenim visites? I van enviar el nen a veure què passava. Quan va ser prop de casa, el noi va veure moviments, però només això. Ombres, sorolls, riures, ombres fugitives s'amagaven entre els arbres del bosc. Va trobar l'àvia al costat del pou, asseguda al muret que protegia l'entrada del forat d'on treien l'aigua. La vella estava inclinada sobre ella mateixa i un lleu tremolor li agitava el cos.
Què plores, àvia? Jo, fill, no, de cap manera. Només parlo amb mi mateixa. Àvia, m'han fet venir per veure què passa. Se sentien veus i riures que venien d'aquí. Aquí no passa res,
va respondre l'àvia turbada.
Que has vist res, tu, fill meu? Bé, doncs, he vist ombres, àvia, he sentit soroll, he escoltat tambors. Tu no has vist res, ni has sentit res. Estic sola, com sempre.
Va clavar els seus ulls en els ulls d'ell, esperant una confirmació. Llavors va demanar al nen que tirés una pedreta dins el pou.
Àvia, és per veure si encara hi ha aigua.
Ella no va respondre. Va agafar la pedra i la va tirar a la boca fosca que s'obria al terra. D'allà, del fons humit del pou, va respondre un lament. Després, com un eco llunyà, es va confondre amb una trista cançó.
Què ho sents, fill? Què és això?
Va preguntar el nen molt espantat.
És l'aigua que plora.
L'endemà va tornar a passar el mateix. La feina de la collita va ser interrompuda per uns sorolls que provenien del poble. Una vegada més, van enviar el nen per veure què passava. Aquest cop, però, mentre corria per la drecera, va xocar amb un home que venia en direcció contrària. El noi va caure i, per un moment, quasi va perdre la consciència. Amb la topada, alguna cosa va anar per a terra, al costat de la cara del nen. Quan va obrir els ulls, va veure que era un braçalet. Com si el guiés la por, el noi va amagar ràpidament el braçalet a la butxaca. Quan es va intentar posar dret, encara li rodava el cap.
El meu nen!
Al davant, i era l'àvia que li agafava el braç per ajudar-lo a aixecar.
T'has caigut, fill meu. Oh, he topat contra un home que venia per aquest camí. Això que em dius, fill, és impossible. Per aquí no ha passat pas ningú. Doncs llavors, àvia, digue'm què és això.
Va preguntar-li el nen, traient-se el braçalet de la butxaca.
D'on l'has tret? Àvia, no l'he tret d'enlloc. Li ha caigut aquell home. No em vinguis amb històries, noi. No m'agrada que em diguis mentides. No et dic cap mentida, àvia. Ja ho veig, ja. Has anat a buscar el braçalet entre les meves coses. Quan vingui la teva família els diré que t'has portat malament.
Ofès, incapaç d'argumentar res, el nen se'n va anar i es va dirigir cap al pou. L'àvia sempre li havia dit que allà, a la vora de l'aigua, era un bon lloc per plorar. I va plorar antigues tristeses, tristeses que ni tan sols sabia que portava dins. Unes quantes llàgrimes van caure al pou i un lament dolç va ressonar del fons. La veu profunda semblava que digués:
no ploris, fill meu.
Una remor que venia dels matolls el va fer tornar a la realitat. Era l'àvia, que sortia d'entre la vegetació per asseure's al seu costat. La velleta es va asseure al moret del pou i li va dir al net que volia explicar-li un secret. Llavors, li va confessar que tots els fills que s'havien mort eren vius i que vivien a dins del seu cap. A mesura que els fills es morien, el seu cap s'anava fent més gros i més gros cada vegada. Li va començar a pesar molt. Va ser a partir de llavors que va deixar de poder sortir de casa. Quan es quedava sola, tots els habitants del seu cap sortien fora. Noies, dones amb fills, homes, nois. I allà celebraven la vida, el jardí de casa. En realitat, el món sencer es transformava el jardí de casa seva.
Així, àvia, eren ells els que feien soroll? No era soroll, fill meu, era alegria. I el meu pare també? Ui, el teu pare sobretot.
L'àvia li va demanar al nen que guardés el secret. Si algú descobria el misteri, la podrien condemnar per fetillera i potser fins i tot la matarien. Llavors, els morts es quedarien sense camí de tornada.
Àvia, i si no dic res, em promets que tornaré a veure el pare? T'ho prometo.
Sí, li va dir l'àvia. L'endemà, quan el nen ja es preparava per anar al camp a fer la collita, l'àvia el va cridar i li va demanar que es quedés amb ella. Els altres hi van estar d'acord i van marxar sense el petit. La velleta va convidar el nen a seure al seu costat i, agafat de la mà, es deixés emportar pel somni. Ella es va posar a cantar una cançó de bressol. El nen es va dormir i el somni que li va aparèixer va ser el d'un jardí immens on desembarcaven els familiars que s'havien mort. I cantaven, i ballaven, i reien com si estiguessin borratxos. I realment semblaven borratxos, perquè de cop i volta van passar de l'alegria a la tristesa i van arrencar tots a plorar alhora. Un d'ells es va acostar al nen i li va dir:
torna'm el braçalet. Pare?
El nen es va estremir i va dubtar abans de parlar. Va trigar a trobar la resposta, però al final va dir fluixet:
no, no te'l puc donar. I per què? El braçalet és meu. Sí, pare, però si te'l dono, no tornaràs mai més.
El pare va somriure, commogut segurament per l'emoció del seu fill. Amb la mà va acariciar suaument el cap del petit i li va dir:
això que faig no és tornar, fill meu. Ni jo ni cap d'aquests que s'han mort tornen. I saps per què no tornem? Per què, pare? Perquè no hem marxat mai. Continuem vivint aquí amb vosaltres. Llavors, per què ploren aquells? Perquè tenen por que els vius no els recordin. Els morts no es moren quan surten de la vida. Es moren quan són oblidats. Però jo, pare, mai no t'he oblidat. Ja ho sé. I perquè em recordis encara més, et regalo el braçalet. Va, vinga, que ja és hora de tornar. I què els hi dic als altres? Digue'ls que continuïn somiant.
El nen aleshores ho va entendre. El somni era la manera com els morts tenien per visitar els vius i celebrar la vida. I des d'aquell dia sempre volia, ballava i cantava amb el seu pare en aquest jardí infinit que es diu somni.
M'ha encantat aquest conte. Hem de dir que està escrit per la Mia Couto i el llibre, doncs, que la gent per la ràdio no ho pot veure, malauradament, però doncs, com poden adquirir un, doncs el veuran. Són festes per Malangatana, ho diré bé, Malangatana, sí. A veure, és hora de ja acomiadar el programa, però com ens queden un minut, dos minuts, us deixo que expliqueu de quina manera la gent pot col·laborar amb vosaltres. Sé que ho poden fer econòmicament o de feina, o sigui, per mà d'obra, diguéssim, doncs posant el seu temps i les seves ganes. Per tant, expliqueu vosaltres de quina manera ho poden fer.
Bé, doncs entrant a la nostra web www.contespelmón.org, i allà doncs podeu entrar al blog i podeu veure la nostra adreça de contacte, telèfon, correu electrònic i fer, doncs, si voleu col·laborar, feu-vos a voluntaris o feu un donatiu, estarem encantats.
Doncs perfecte, dèiem www.contespelmón.org. També podeu seguir-los a Twitter i a Facebook, esteu allà actius explicant la vostra feina. I només ens queda temps per donar-vos les gràcies, Mercè i Marta, per estar amb nosaltres i per la feina que feu, que també doncs, és d'alguna manera impagable. Per tant, només es pot pagar amb gràcies, gràcies i gràcies. Avui em sembla que ha quedat clar la importància de la feina que feu i doncs, els resultats també que obteniu quan aneu a les escoles, per exemple. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. També podeu seguir-nos a Twitter, a Facebook i escriviu-nos mails a valorsapeudecarrer@gmail.com. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres.
Valors a peu de carrer, a Ràdio Estel.